Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La grip ha arribat a nivells d'epidèmia a Catalunya en situar-se en els 119 casos per 100.000 habitants. La barrera epidèmica està enguany en els 110 casos. Segons ha informat el Departament de Salut, durant la segona setmana de l'any, la taxa d'incidència del síndrome gripal ha estat més alta en els menors de 5 anys. La resta de grups d'edat també mostren un increment respecte a la setmana anterior, excepte en el grup de 5 a 14 anys, que es manté estable. Entre el 7 i el 13 de gener s'han registrat 18 ingressos greus en els hospitals de la xarxa Sentinella i des de principis d'octubre ja en són 129. El 72% d'aquests casos no estaven vacunats. La DGT s'ha proposat estudiar a fons el fenomen de les furgonetes de repartiment de paquets del comerç electrònic arran de l'augment de la sinistralitat dels últims anys, que gairebé s'ha doblat. Les compres per internet han crescut un 20% i la competència per lliurar-los com abans millor obliga milers de transportistes a treballar al límit. A Trànsit preocupa que la seguretat viària quedi qüestionada per les condicions en què treballen aquests transportistes. Els conductors neguen que ningú els controli i denuncien que l'única cosa que importa a l'empresa és que el paquet s'entregui. El repartidor només cobra uns 70 cèntims per paquet si l'entrega, si no, no. El monestir de Poblet segueix perdent visitants durant el 2018 i registra la xifra més baixa de visitants dels darrers 10 anys. L'Espluga Ràdio, Pep Morató.
Bona tarda. Al llarg del 2018, el monestir de Poblet ha rebut 92.359 visitants, el que suposa una disminució del 8% respecte al 2017, quan es va situar per sobre de les 100.000 persones. Tot i això, el monestir segueix sent l'espai més visitat de la Conca de Barberà. Les dades del monestir cistercenc no remunten ni la xifra d'aquest 2018, és la més baixa de la darrera dècada, i empitjora el balanç del 2011, que era l'última ocasió en què la xifra de visitants va situar-se per sota dels 100.000. Lluís Marcel Espasa, director del Centre de Recepció del Monestir de Poblet, parla de com millorar.
El que nosaltres volem és millorar l'atractivitat, és fer la marca Poblet, fer-la més atractiva, i per exemple tenim previst aquest any inaugurar el museu, que l'hem ampliat, i després inaugurar el centre d'interpretació al visitant.
A l'espera de nous projectes, el 2018 es van estrenar les visites temàtiques per oferir noves experiències al visitant.
D'altra banda, el Segrià ha aconseguit rebaixar notablement la quantitat de brossa generada. En FM Ràdio, Pere Gilart.
Bona tarda. Així ho indiquen les dades que ha fet públiques el Consell Comarcal del Segrià sobre els resultats de la recollida de brossa porta a porta implantada per fases la tardor passada. D'aquesta manera s'ha assolit l'objectiu que marca la Unió Europea 2020, en què s'haurà de reciclar un mínim del 50% i en cas de no ser assolit suposarà l'aplicació de sancions econòmiques als ajuntaments o als ens locals. Joan Busquets, vicepresident del Consell Comarcal del Segrià, s'ha mostrat agraït amb la implicació de la gent.
La gent s'implica molt, els ajuntaments estan fent una molt bona feina, però la ciutadania està contribuint molt, molt bé, perquè estem entre un 85 i un 92% de recollida selectiva. La veritat és que sí, s'ha d'agrair l'esforç de la gent.
Amb la introducció del porta a porta, la xifra s'hauria assolit amb escreix, situant-se entre el 83 i el 92%, depenent de la ruta. Per exemple, en el cas de la ruta 5, la dels pobles que toquen a les Garrigues, les dades del mes de desembre són del 87% d'índex de reciclatge, que en tones representen 37,1 que s'han recollit en les diferents fraccions reciclables i 5,6 com a residus sòlids urbans.
I això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui s'ha sabut que ajuntaments com el de Santa Coloma de Gramenet o el de Premià de Dalt s'han decidit a fer allò que altres ajuntaments, com el de Gijón o Múrcia, ja fa anys que fan, que és recuperar la figura del sereno. De fet, el sereno tenia històricament la feina de mirar de posar pau entre baralles de borratxos, perseguir els lladres, avisar el metge en cas de malaltia, acompanyar a la farmàcia, anar a buscar la llevadora o obrir els portals dels habitatges durant les hores nocturnes. Aquestes eren les tasques que feien els serenos de tota la vida. Cap d'elles, probablement, serà la que se'ls encomani aquests nous serenos que es volen instal·lar al nostre país. Estem parlant de posar gent sense formar a fer una tasca per les quals no estan preparats? Quines competències reals tindran aquests serenos? En quins casos podran actuar i en quins casos no? Tindran algun tipus, portaran algun tipus d'armament o d'element dissuasori en el cas de, que puguin usar en el cas d'haver d'actuar? Si el que tenen que fer és avisar les policies locals i els Mossos d'Esquadra i posar en serenos perquè no hi ha policies locals i Mossos d'Esquadra, la pregunta és com podran avisar aquells que no hi són, perquè si fossin no caldria posar els serenos. I ho faran de gratis o ho faran cobrant? Perquè si ho fan cobrant, per què no paguem aquests diners a les policies locals i, per tant, posem a fer aquesta feina gent que ha estat preparada i educada per poder-ho fer? O és que estem parlant de la precarització de la vigilància? Nosaltres, per si les mosques, i per intentar trobar resposta a totes aquestes qüestions, li hem preguntat al Departament d'Interior què en pensa de que es posin novament els serenos, els vigilants, a la nit, quan aquí ens hem passat anys dient que la solució no eren les patrulles nocturnes. I us haig de dir que la consulta l'hem fet aquest matí als vols de les 11 i encara a hores d'ara, 4 de la tarda, no hem tingut resposta. Bé, en tot cas, esperarem, si no és avui, serà demà, que n'han de dir des del Departament d'Interior sobre la posada altre cop en funcionament d'aquestes suposades guàrdies per part dels serenos. Benvinguts, molt bona tarda. Avui parlarem de moltíssimes qüestions. Tenim un programa certament apretat. Per tant, no ens allargarem gaire més. En tot cas, convidar-vos a estar amb nosaltres perquè avui parlarem de construcció d'habitatges a menys de 500 metres a la costa, parlarem de destrucció de clubs nàutics en zones de platja, parlarem amb estudiants que estan a hores d'ara dins de la Universitat de la Facultat de Psicologia a Girona de tot el que ahir van viure. Serem a dintre d'aquesta facultat per saber-ne més, farem un cop d'ull a les urgències i, bé, moltíssimes altres coses que tenen a veure amb el nostre, amb la nostra feina, com és tractar del mar, preu del peix, cuina, etcètera, etcètera. Ben trobat, salutacions de l'equip que fa possible aquest programa, que som en Sergi Mir, en Joan Bors i en David Valverde, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, l'Isabel González, la Cristina Cantal i qui us parla, en Josep Maria Cano. Fins a 7 amb tots vosaltres.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I és a partir d'aquesta hora de la tarda que han de començar a arribar els primers núvols i els xats lleus al nostre país, a la zona del Pirineu i també a la zona de la costa central. Servei de Meteorologia de Catalunya, Abel Flores, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I arriben o no arriben, de moment?
Doncs encara no arriben. De fet, ahir sí que els models anunciaven que a partir de la tarda, sobretot, doncs, podien arribar alguns primers ruixats aquí cap a la zona del litoral central. Els models d'avui ho han retreçat una miqueta, ho indiquen més a partir del vespre, nit, poden arribar aquí a la zona, sobretot entre barcelonès i tarragonès, Baix Penedès, més o menys. Uh-huh. És la zona més probable on hi hagi algun ruixat a partir d'aquest vespre. Després, a la matinada, algun ruixat ja es passen una miqueta més cap al nord, zones del Maresme, i demà pot haver-hi també algun ruixat al llarg del dia cap a la zona de la Costa Brava. Tots aquests ruixats seran fenòmens locals, no esperem precipitacions extenses, és a dir, que de vegades podem, per dir alguna cosa, podem trobar precipitació a Mataró i no trobar-la a Premià de Mar, perquè uh-huh. són fenòmens de força locals. Per tant, hi ha aquesta possibilitat de ruixats, però no esperem que tot arreu hi hagi pluges i tampoc que siguin massa abundants, la veritat.
Depèn d'on caiguin aquests ruixats, demà i al cap de setmana poden ser en forma de neu granulada, no? Perquè la quota, es... la cota, no la quota, la cota es posa... la quota és el que paguem cada mes al gimnàs per no anar-hi. La cota es posa bastant baixa, no? 600 metres, deien en alguns llocs.
Sí, de fet, ha d'anar baixant cap a la zona del Pirineu, sobretot. La cota va baixant avui cap als 800 metres. Després, aquesta propera matinada, si arribés a caure alguna cosa, o demà al matí, a zones de cotes des del prelitoral, zones elevades potser del Montnegre, Corredor, al voltant dels 700-800 metres podria veure també alguna cosa. però seran fenòmens pràcticament anecdòtics. Després del cap de setmana ja ho veurem, perquè dissabte, diumenge, pot haver-hi més precipitació, sí que podria baixar més la cota, però encara està tot plegat una miqueta per veure, de cara al cap de setmana. De moment, a curt termini, algun ruixadet avui, una cota encara que baixarà, però no serà tan baixa, i després ja haurem d'anar-ho concretant, perquè els models no acaben d'anar tot d'acord encara.
I pel que fa referència a l'estat del mar, com ho tindrem?
Doncs mira, avui la tramuntana s'ha d'anar reforçant encara més. Ja ha començat a entrar, però s'ha de reforçar encara més. Tramuntana que ho farà amb ratxes fortes cap a la zona nord del Cap de Creus, sobretot a la zona del Cap de Begú, però mar endins força més general, amb onades que poden ser força importants, poden arribar a superar els 4 metres mar endins, força mar endins, diem, entre la zona davant de la Costa Brava i nord de Mallorca, amb la tramuntana, doncs, aquesta darrera típica amb què trobarem força mala mar. Demà ha d'anar minvant l'estat de la mar, encara, però, doncs, veurem fins i tot alguna àrea de forta maró al matí, prop de la costa, després passarà a maró durant la tarda, i a cap de setmana, diumenge, si acaba entrant tot plegat, entre diumenge i dilluns es tornaria a reforçar, però el dissabte sembla que el mar estarà força tranquil, amb vent fins i tot de component sud.
Doncs demà, que serà divendres, perfilem una miqueta més, si et sembla, Abel, que passis un bon dijous.
Més clar.
Cuida't, gràcies, fins
igualment.
Després. A reveure.
Adéu, vosaltres.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem donant un cop d'ull a l'actualitat del dia i molta atenció a la crida de la qual ens en fem ara ressò. Moltíssima atenció, aviam si ens hi podem posar tots. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs la ONG barcelonina Migra Studium busca 100 famílies que vulguin acollir refugiats a casa seva durant un màxim de 3 mesos. Una crida que es vehicula a través de la campanya hospitalaris.org, posada en marxa aquest mateix dimecres. De fet, l'any passat, 20 famílies de la ciutat ja van acollir 27 persones amb el suport d'aquesta ONG. La Fundació assegura que cal trobar cases d'acollida per tal de donar sortida al nombre de persones migrants que estan arribant a la ciutat i que en molts casos es veuen abocats, doncs, a viure al carrer o en albergs municipals. Durant aquests 3 mesos, la ONG donarà suport pràctic a l'acolliment i la persona refugiada rebrà formació laboral i també classes de llengua. L'entitat denuncia que s'ha produït un increment inacceptable i injust del temps d'espera entre la sol·licitud formal de protecció internacional i després l'entrevista d'asil. Per aquells interessats en acollir una persona refugiada, què han de fer? Doncs adreçar-se a la web de la campanya i enviar la sol·licitud. En menys de 48 hores la ONG es posa en contacte amb aquestes persones.
Per tant, 100 famílies, 100 números rodons són les que estem cercant. Aviam si som capaços des del FAR de aportar-ne alguna, ser alguna de les famílies oients del FAR, alguna família receptora. Gràcies, Isabel, ho aconseguirem.
I tant, fins Vinga, ara.
I tant. Qui ho deia, això? Ho aconseguirem, Cianetes. Bo Palmanetes era qui ho feia, això. Gràcies. Fernando Grande Marlaska, el ministre, afirma que un jutge, sense dir quin, però, va dirigir les detencions ahir a Girona i contradiu, per tant, el que afirmava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Cristina Cantal.
El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha remarcat aquest dijous que les detencions que es van produir en el dia d'ahir d'alcaldes catalans s'emmarquen en una actuació judicial oberta per un jutjat de Girona l'1 d'octubre de 2018. Aquesta afirmació contradiu el comunicat d'ahir del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on s'afirmava que els arrestos eren detencions policials i que, per tant, no havien estat ordenades pel jutge que instrueix la causa per l'ocupació de les vies de l'AVE, encara que han admès que va ser informat de l'operatiu. El govern català ja havia dit que denunciarien l'actuació d'ahir de la Policia Nacional, que va acabar amb 16 detinguts a Girona. I aquest matí, durant la reunió a Madrid, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, s'ha queixat de les detencions a la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo. Segons fonts del govern català, Calvo els ha dit que és una competència del Consell General del Poder Judicial, no pas del Ministeri de l'Interior, resposta que han qualificat d'inacceptable.
Amb tota aquesta, però, no ha dit quin jutjat, eh? M'ho he perdut, Cristina, m'ho he perdut, el del jutjat. No ha dit quin, que no? No ha dit exactament dades de quin jutjat era el que s'estava portant aquest tema, que no?
és el jutjat que s'ocupa de l'1 d'octubre sí. de 2018, però... és el jutjat número 4 de Girona.
Ha dit que s'ha dat el jutjat número... Bueno, doncs ara es tracta de trucar al jutjat número 4 i saber si és veritat o no és veritat. Suposo que algú deu haver fet i si no ho fem nosaltres, no? Els hi preguntem. Vostès van ordenar això d'ahir i ja està. I que siguin ells els que determinen. Gràcies.
Gràcies.
Fins ara. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya fa efectiu, atenció, el pagament contra el cargol poma. Josep Bartomeu.
El passat divendres, Agricultura va iniciar el pagament de l'ajut concedit l'any passat per a l'execució d'un projecte mediambiental de lluita contra el cargol Massana i millora de la biodiversitat al Delta de l'Ebre. En el marc de l'operació sobre conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores, contemplada al Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. Es tracta del tercer pagament realitzat en un període de 5 anys, 2015 a 2020, dins del qual cada any s'ha d'anar executant actuacions lligades a memòries i convenis anuals emmarcats dins aquest projecte quinquenal. El conveni i l'encàrrec de gestió, que fou executat per Forestal Catalana, contemplava l'execució de diverses actuacions dutes a terme entre l'octubre del 2017 i el 2018. Es tracta d'actuacions de control i eradicació com l'aplicació de saponines, els tractaments amb aigua de mar, neteja de maquinària, l'eliminació d'adults i postes de caragol Massana i recerca aplicada i d'actuacions de prevenció i protecció de la biodiversitat, a més també com l'alimentació d'aigua dolça al canal vell del penal, prospecció de naiades i establiment d'un programa de manteniment d'espècies protegides, entre moltes altres. Enguany ja s'està treballant per a la formalització del quart conveni entre el DARB i el grup, que en aquesta ocasió serà un conveni bianual que cobrirà les anualitats 2019 i 2020, que ha de permetre continuar lluitant contra aquesta plaga i contribuir a la millora de la biodiversitat del Delta de l'Ebre.
I l'ens públic Cimalsa ha presentat avui a Tarragona, de la mà del port de la ciutat, les dades del sector logístic català referents al 2018. Una de les principals conclusions és que hi ha una manca de sòl logístic. Daniel Rodríguez.
Si ens centrem a Tarragona, el passat 2017 es van incrementar un 9% la superfície logística, superant el 1 milió de metres quadrats i suposant el 14% del global de Catalunya. Unes dades, però que, segons el director general de Cimalsa, Enric Ticó, dificulten els nous negocis emergents a la demarcació.
La realitat és que aquesta és l'oferta, però la realitat és que pràcticament les naus estan plenes. És a dir, no és que hi hagi disponibilitat a Tarragona d'un 1 milió de metres quadrats, és que pel que fa a Cimalsa, i en parlarem després també, estan plens. I això té a veure, i és que el preu del lloguer, vull dir que, petit parèntesi, precisament Cimalsa com a empresa pública, el que pretenem és intentar regular doncs aquests elements i facilitar, sobretot els nous negocis emergents que puguin doncs, tenir espai logístic per poder treballar. Això és molt complicat.
L'estudi també mostra que a Tarragona hi ha un increment d'un 5% pel que fa a treballadors en aquest sector i un augment del volum de tones, per exemple, que mou el port de Tarragona, suposant un 36% de les prop de 100.000 tones que es transporten per mar a Catalunya. Amb aquestes dades, Cimalsa posa en relleu que el sector logístic suposa més d'un 13% del PIB català.
I un grup de veïns i veïnes de Vilafranca del Penedès, Vilanova, i la Geltrú i el Vendrell s'han unit per crear el Sindicat de Llogaters del Penedès, una plataforma que neix amb la voluntat de defensar el dret a l'habitatge i el lloguer assequible. Ivan Fernández.
El sindicat neix amb la intenció d'aglutinar qui viuen o volen viure de lloguer, tant en habitatges del mercat privat com públics. El col·lectiu sosté que la problemàtica entorn al lloguer no és conseqüència només d'una llei contrària als drets dels inquilins. El Penedès, segons el nou sindicat, és víctima de la pressió especulativa del lloguer d'habitatges provocada de retruc per l'augment dels preus de lloguer a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Tant és així que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha redactat un document en el qual es defineixen un seguit de municipis com a municipis amb demanda residencial forta i acreditada. En aquest document apareixen tres de les quatre capitals de la vegueria del Penedès, com són Vilafranca, Vilanova i el Vendrell. Davant d'això, el sindicat de llogaters assegura que no hi ha una altra alternativa que organitzar-se per forçar els propietaris i el SAPI a negociar. A través de la mobilització volen donar resposta a les demandes creixents al voltant del lloguer mitjançant serveis d'assessorament, així com tenir incidència en qüestions de caràcter més general com la llei d'arrendaments urbans.
Segueix la llum del far. A espècies autòctones.
I avui a l'apartat d'espècies autòctones ens anem cap a les Terres de l'Ebre per reconèixer un peix. Es diu saboga. I jo crec que la Lluïsa Bartomeu ens en pot parlar més. Lluïsa, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Jo directament no en puc parlar molt, però segons dia Miguel de Cervantes, posa en boca del Quixot que l'Ebre es crien les millors sabogues del món. Per lo menos era així, però el qui us ho explicarà i mos donarà a conèixer aquesta espècie és el tècnic d'ictiologia del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Josep Maria Queralt, que tenim a l'altra banda del fil telefònic.
Josep Maria Queralt, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
No sé si n'ha menjat i si està d'acord amb això que deia Cervantes i que ens recordava ara la Lluïsa. Es poden menjar les millors sabogues del món?
Home, a veure, sí, doncs mira, tots aquells rius així com la mida del nostre i a nivell mediterrani, és un peix típic d'aquesta zona. O sigui, tot és un peix mediterrani que entra sobretot a les desembocadures dels grans rius com és l'Ebre, o sigui que és cert.
Explica'm una mica com és la saboga, com es desenvolupa com a espècie, quines característiques té.
La saboga és de la família dels cuplets, per entendre-me seria com una sardina, aparegut a una sardina, però molt gran. No? Estem parlant d'animals que poden arribar als 60-70 centímetres de llargada i són doncs, la mateixa forma que una sardina platejada, tenen el cos més fosc de la part dorsal i que naden molt ràpid, a molta velocitat, igual que tots els cuplets. Doncs viu al mar, passa tot la gran part del seu cicle vital al mar i quan arriba la maduresa sexual té l'instint d'entrar en zones litorals d'aigües dolces per fer la reproducció. I això és el que passa aquí a l'Ebre. Entra riu amunt per la desembocadura fins 40 quilòmetres amunt, fins la sud de Xerta. I allí és on fa el desove, en unes zones de grava, en zones del riu on hi ha molt poca profunditat i molta corrent, que és el que més li agrada. Van deixant anar els ous, el que és l'aigua del fondo, i el mascle es fecunda, i res, els reproductors moren, una vegada que fan reproducció.
I una vegada... Hem de dir que és abundant a la... Sí, explica. No, explica, per favor.
No, que una vegada naixen els petits, passen uns mesos a l'estuari, a l'estuari de l'Ebre, i després ja marxen cap a mar, fins que arriben a la talla adulta i tornen a entrar a reproduir.
Hem de dir que aquí... El nostre riu és abundant sobretot a la primavera i també als mesos d'estiu, no?
Sobretot la maig i juny. Són els mesos que entra a la bocana del riu, que se la pot trobar fent aquesta migració cap a la zona de Xerta. De fet, molts pescadors d'aquí de la zona posen xarxes per agafar tres espècies, accidentalment en trauen. Hem de pensar que és una espècie que està amenaçada, que està en perill d'extinció, i que en teoria no es pot capturar, però clar, si accidentalment es captura, pues, allò ens ha de fer, perquè a més és un animal que és s'estressa moltíssim, i només que estigui més d'un minut fora de l'aigua, no hi ha manera de recuperar-lo.
Déu-n'hi-do. Com tu dius, suposo que en algun temps va ser molt abundant i després no sé si és que la seua carn, tot i que tinc, és bastant, no?, estimada entre la gent com a gust i potser per això ara es troba o és una espècie amenaçada.
Sí, sobretot, el fet que hagi desaparegut no creiem que sigui, per exemple, de la pesca, sinó més aviat perquè les condicions del medi ambient havien canviat molt. Pel que fa a vingudes del riu, el riu baixava molt menys aigua, la contaminació, tots aquests fets és el que ha fet que la població tingués una davallada. Ara, des de fa uns pocs anys, que es veu que la recuperació d'aquesta espècie és evident, tornen a veure moltes, això vol dir que la qualitat del riu torna a ser més bona, i des del punt de vista dels pescadors tampoc té molta importància perquè és el que tu dius, és una carn molt espinosa, sí que és sabrosa però té molta espina, i ja comercialment no té massa sortida. Sí que va tindre una època bona, perquè quan estem parlant doncs, a principis de segle, que el peix, sobretot quan se pescava, se salava, se posava en sal i es venia a l'interior de la península. En aquella època que també es menjaven les madrilles, els barbs, era menjar aquest tipus de carn, i a més era molt més bona que el resta dels peixos d'aigua dolça. Però actualment no té mercat.
Em crida l'atenció això que explicaves, de que neix amb aigua dolça, creix, diguéssim, es desenvolupa amb aigua salada i torna altre cop per morir, o per desovar, en aquest cas, per morir, en molts casos, novament amb aigua dolça. És una mica, fa una mica com el salmó, no? Fa canvi del seu hàbitat Aquest peix, com a mínim, en tres ocasions, no? Néixer, créixer i morir.
Exacte, exacte. Igual que el famó, igual que la llamprea. La llamprea de mar també fa aquest cicle. I és el cicle contrari del, per exemple, que fa l'anguila. Que l'anguila viu en l'estuari i va reproduir-se al mar. És un cas invers. Passa una part de la seva vida a l'estuari d'aigua dolça i després va reproduir-se al mar del Parnassus, als Estats Units. Són espècies que fan cicles diferents.
Josep Maria, quines coses heu fet des del Parc Natural, per exemple, dins la recuperació de la saboga?
Pues, precisament ara s'està treballant, bueno, ja està finalitzant un projecte LIFE per a la recuperació de les espècies migratòries, que està la saboga, la llamprea, l'esturió, que està pràcticament extingit, i també l'anguila. I el que estem fent és facilitar l'accés d'aquests animals a les zones de posta original, que eren aigües amunt, inclús de la sud de Xerta. Estos animals, pensem que quan no hi havia barreres al riu, quan no hi havia preses, podien arribar pràcticament al Prepirineu, a través dels afluents de l'Ebre. Actualment, degut al fet que hi ha preses i que hi ha obstacles dins del riu, se'ls fa molt complicat. I el que hem estat treballant en aquest lloc és fer un pujador, per exemple, a la sud de Xerta, perquè els animals puguen remuntar a la sud de Xerta en facilitat i passar a la part alta del riu. I també hem obert una via a la presa d'Ascó, on està pràcticament la nuclear d'Ascó, que hi ha una escollera. I allí hem obert un camí perquè els peixos puguin remuntar i repoblar les zones més altes. Això és el que s'està treballant. I també hem posat uns sensors al riu que el que fan és captar aquest moviment migratori d'aquestes espècies i nosaltres poder agarrar dades sobre la seva, sobre aquesta dinàmica migratòria que tenen, per estudiar-ho i per facilitar-ho a la llarga. Lo pas en aquestes zones de posta.
Josep Maria Caral, moltíssimes gràcies per haver-nos donat a conèixer aquesta espècie autòctona de la nostra zona. En Josep Maria Caral és tècnic d'ictiologia del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Moltíssimes gràcies, bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure. Doncs jo crec que, Lluïsa, malgrat que tingui molta espina, si dieu que és bona, serà una cosa que haurem de superar. Això ho haurem de provar, eh?
I tant, un dia hem de fer una menjada, el que passa que ara està prohibit pescar-ho, però bueno.
Bueno, ja la trobarem. Ara tornem.
D'acord.
Yo que nunca he sido Sherpa, sé que coronar la cumbre cuesta, y que un buen viaje nunca acaba cerca, llevo de equipaje esta cabeza terca, hoy me muevo por senderos nuevos, que aún así me traen recuerdos viejos, la mente es un espejo, está encima de la mesa y se obceca en recordar el percal que no me interesa, penas, alegrías, alergias, sinergias de la energía, inercias que no terminan. Este es el juego del fuego y ser flamígero. Se exige lo mejor de nosotros, que mal oxígeno. Logré colar mi pico, la epístola en tu auricular y hablar con una díscola en un disco bar. Yo solo soy un terrícola, terrible y bipolar. Tenía pasión avícola y no conseguí volar. Pero aún así aún me tiro si me despeño. Al menos que sea poniendo empeño. Si me despierto, al menos que sea de un buen sueño. Si me lamento, al menos que sea enfrente. Como un hombre don, mirando al dragón a los ojos. Que si me lanzo al vacío, sea con los míos y con arrojo. Si te sonrojo, que sea con un piropo. Que si me topo contigo, te quedes un trecho. Porque de hecho, yo lo que quiero es que te guste. Que te resulte tan cercano que te asuste. Usted y yo pasándolo bien esta noche. Ponte sexy y hazte un selfie que lo ilustre. Yo no te canto embuste. Vinimos a hacer agua allá donde todo combuste. La piedra de la veta de la tierra que se incruste. En la joya de un alma que sufre. Y que quiere su suflé. Por senderos que no camine, inflándome el pecho, volveré al monte a por la ley. Cuando los afluentes confluyen y crece el cauce, a veces la corriente es cruel. Son senderos que no camine, que me llevan una y otra vez al mismo burdel. Son senderos por los que se huye, cuando es tu puto recuerdo el que se prostituye.
Aquí seguimos firmes, hablamos de caminos, de vidas incombustibles. A eso nos referimos, a los que son partícipes en la elección del sino y cultivan objetivos con personales fines. Fue cuanto menos mágico que en el pasado nos cruzáramos. Y hoy es necesario despedirnos el instante en el que ambos fluctuamos de la mano. Lo guardo grabado por si urge recordarlo, por si urge recordarte. No siempre soy fuerte, yo más más de una vez quiero prenderme del olvido del presente y repetirme que me dispuse a irme luchando contra la serpiente hambrienta de mi vientre. Y si por mí hubiera sido, hoy seguiría contigo. Me hubiera quedado con el tiempo detenido y el futuro hipotecado, pero lo inexorable en estos lares es Vox Populi. Aún quedan detalles por pulir, confluir, compartir, y aunque duela...
Ràdio L'Escala.
La xarxa. I amb tu.
4:45. Ahir a la cofradia de pescadors de Vilanova es feia la reunió de creació, de posada en marxa del comitè de cogestió del Pop Roquer. Bàsicament, aquest és un comitè de cogestió que afectarà les zones de el Garraf, molt amunt al Baix Llobregat, cap al Tarragonès, i que d'alguna manera posarà ordre a la gestió i a la pesca d'aquesta espècie. De fet, no és el primer comitè de cogestió que posem en marxa al nostre país, ni el segon ni el tercer, i de moment sembla que tots funcionen prou bé. En tot cas, parlem d'aquest darrer amb el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, el senyor Sergi Tudela. Senyor Tudela, bona tarda i benvingut.
Sí, molt bona tarda, gràcies.
En posem en marxa un altre, en aquest cas el del Pop Roquer, que és una espècie bàsicament de la zona del Garraf, aquesta zona del sud de Barcelona, nord de Tarragona, no?
Sí, exacte. Aviam, tenim pesquera artesanal, no? Perquè bàsicament estem parlant de la pesquera artesanal de nanses i caducs. Aquest tipus de pesquera doncs, el tenim una mica, diguem, escampat per tot el litoral de Catalunya, tot i que el gruix, d'alguna manera, de l'activitat es concentra a Terres de l'Ebre i després a aquesta zona de la costa central i després també una mica per tot el litoral de Girona. No? Aleshores, aquí hem fet una tria hem decidit que començarem per un comitè de cogestió que abasti la pesquera de la zona aquesta central, que seria bàsicament amb dos nuclis diferenciats, Garraf, bàsicament, i la zona del Camp de Tarragona, no? De la costa de Tarragona, i després, en un segon moment, engegarem un comitè de cogestió com aquest, similar, per la zona de Terres de l'Ebre, on també hi ha una pesquera. Però com que són totes molt diferents, doncs anem a pams i després ja, després d'una vindrà l'altra.
De fet, aquest pla de cogestió té una característica important, i és que s'inclou dins de diferents plans i diferents projectes, bàsicament d'entitats conservacionistes, no? D'entitats envers respecte als animals i al medi ambient.
Bé, en realitat el que estem fent, i una mica per situar també, no, els espectadors, nosaltres vam aprovar el model propi nostre de Catalunya de gestió pesquera, que es basa en el model de la cogestió. Això ho vam aprovar ara mitjançant un decret, no, el decret de governança de la pesca professional de Catalunya, el mes de maig o juny de l'any passat, i el que estem fent és aquest model, que és un model innovador, doncs l'estem aplicant en diverses pesqueres. No? En tots els casos inclou que la gestió ha estat delegada des de l'administració envers unes estructures que són aquests comitès de cogestió, que perquè ens fem a la idea és una taula al voltant de la qual hi ha assegut representants de la pròpia administració, lògicament, però també del sector pesquer, del món científic i del món del tercer sector ambiental o entitats conservacionistes. És a dir, aquesta estructura la tenim en tots els comitès de cogestió. És cert que en aquest en concret hi havia un interès especial per part de les entitats, perquè la pesca del pop és una espècie diferent, d'alguna manera, I realment, si fem un esforç, diguem, tots junts, tots plegats, en poc temps, si fem les coses ben fetes, és una espècie que té una vida relativament curta, de tal manera que, diguem que en poc temps la podem estar gestionant d'una manera sostenible. Per tant, hi ha molt d'interès, no? De aquest tipus d'entitat de veure una pesquera sostenible, no? a curt termini.
Per tant, aquesta contraposició amb d'altres que sembla que serà més difícil, però en poc temps podria ser molt efectiva, és a dir, podríem passar a tenir una recuperació ràpida de la pesquera.
Això és per això, és a dir, com més curta vida o com més curta sigui la vida de les espècies, més fàcil és reconstituir les seves poblacions, fàcil, dintre de que no hi ha res fàcil, però òbviament si hi ha voluntat per part de tots, doncs ho podem fer. A més, és una espècie que té un valor econòmic molt important, el pop, i cada cop més hi ha més demanda, no només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional, és una espècie molt demandada, té un valor elevat, i és això, no? Ostres, si ho gestionem bé, doncs podem, d'una banda, garantir la sostenibilitat de la pròpia pesquera i del seu ecosistema, i a més, garantir una font d'ingressos important per les nostres flotes, diguem, artesanals, de petita escala, que ja els hi cal, no? Mm.
De fet, ahir ens constitueix aquest comitè de cogestió, i a partir d'aquí ells van treballant, estableixen el període i el calendari de reunions, de trobades, i a partir d'aquí van alterant la quantitat de pesca en funció del que vagin veient.
Exacte. De fet, ahir es va decidir quin seria la composició de l'òrgan permanent, de treball permanent, que és la comissió tècnica, que és la que realment de consensuarà les normes. Començaran molt ràpid. De fet, la setmana que ve ja s'han posat en el calendari un dia de la setmana que ve ja per arromangar-se i començar a treballar. Aquí tenim un element interessant, i és que hi ha una organització, l'organització, diguem, de certificació de pesca sostenible més important del món, que és aquest Marine Stewardship Council, aquest MSC, doncs, que participarà com a observador, de tal manera que si les coses van prou bé, podrem optar a tenir aquesta certificació, i seria una de les poques pesqueres de pop del món que la tindrien, no? És a dir, no fem el compte de la lletera, comencem a treballar, però posem les peces en el seu lloc per tal de que, doncs, facilitem el procés, no?
Ara feia setmanes que no parlàvem, Sergi, en aquest període hem tingut l'oportunitat de fer molt de seguiment, sobretot allò que s'ha estat decidint a Europa, que aquestes darreres setmanes hi ha hagut decisions i reunions importants a Europa. Ho hem fet sovint parlant amb la gent de WWF i amb l'eurodiputada socialista Clara Aguilera, una mica vicepresidenta de la Comissió Europea de Pesca. I escolti'm, amb les dues o tres vegades que hem parlat amb la senyora Aguilera, sempre ha posat d'exemple el que estem fent a Catalunya i aquest model de cogestió, no? Perquè jo li preguntava, escolti'm, nosaltres aquí tirem per aquí. La senyora Aguilera em deia, escolti'm, és que a Europa això ho estan veient molt bé, i això que estan fent vostès aquí dalt, ho haurem de començar a adaptar a d'altres zones de la Mediterrània peninsular. No?
És correcte. De vegades ens ho han de dir de fora, no? Perquè ens ho acabem de creure, que estem fent les coses ben fetes, no? Però és cert. És a dir, de fet, avui mateix, també ho dic com a actualització, aquest mateix matí, el plenari del Parlament Europeu ha votat l'informe d'aquesta senyora, de Clara Aguilera, de l'eurodiputada, i per tant ha validat ja el seu informe. Per tant, si les coses van com... Estem parlant d'un pla de gestió que començaria a engegar-se a l'1 de gener del 2020 i que afectaria la pesca d'arrossegament. És un altre... estem parlant de coses molt serioses. I tot sembla indicar, doncs, que tira endavant, que tot això tira endavant. Per tant, aquest any, segurament, si teniu interès, doncs segurament tindrem ocasió de parlar moltes vegades de com anem posant fil a l'agulla aquest nou pla de gestió, que serà vital pels nostres interessos. Però sí, de fet, una de les esmenes que s'han adoptat a nivell del Parlament Europeu és precisament establir el model de cogestió, diguem, de Catalunya a nivell europeu, a nivell d'aquesta pesquera mediterrània occidental, no? I tots els grups polítics, i això és una cosa que ens ha agradat molt, des dels Verds fins al Partit Popular Europeu, passant pel Socialista, per ALDE, tots, no?, han votat a favor, i això vol dir alguna cosa.
I també parlàvem l'altre dia amb el senyor Marzoa, crec que era, avui som dijous, doncs dimarts parlàvem, que tornava de la reunió a Madrid, dilluns a la tarda tornava de la reunió a Madrid, i dimarts, per qüestions de cobertura de l'AVE, no vam poder acabar la conversa, la vam acabar dimarts. Dimarts ens explicava que això de la pesca a la Mediterrània, la reducció de captures del 10% inicial i aquest 30% més al llarg dels propers anys, que això els té molt preocupats, el sector.
lògicament estem parlant d'un escenari de reducció de possibilitats de pesca. És a dir, anem a un escenari inicial d'un període transitori, és a dir, si les coses van com han d'anar, estarem durant un període de 3-5 anys patint una reducció de dies de pesca. Però, clar, la part positiva del got és que si les coses les fem bé, primer, això ho hem de fer de tal manera que, òbviament, des del punt de vista socioeconòmic, absolutament crucial, el nostre sector pugui continuar guanyant-se la vida. És a dir, no volem perdre ni una barca més. I això sí que és una cosa fonamental que cada vegada que hem anat a Madrid nosaltres diguem que posem sobre la taula. És a dir, la nostra visió és que sí, hem de fer deures, sabem que hem de recuperar la salut dels nostres recursos pesquers, però el nostre sector pesquer ja no pot continuar perdent barques. Per tant, ho hem de fer d'una manera intel·ligent. I ara aquest és el repte. És a dir, al llarg d'aquest any ara hi ha molta lletra petita per desenvolupar. Els anglesos us diuen allò de que el dimoni es troba en els detalls, no? És a dir, i aquí esperem no trobar-nos amb el dimoni, a través dels detalls esperem donar-li la volta de tal manera que això sigui el màxim favorable als nostres interessos, sempre des del punt de vista de no perdre ni una barca més de la nostra flota, per tal de que puguem passar aquest temporada, aquest temps de transició, i després poder gaudir realment de que el nostre sector pugui gaudir d'una vegada d'uns recursos abundosos i a més d'una manera intel·ligent de gestionar la pesca. De fet, la setmana passada hi va haver una cimera bilateral entre els governs de Catalunya i del País Valencià, i precisament d'entre els 3 o 4 punts acordats de fer una feina conjunta i de potenciar el model, diguem, comú, precisament és la gestió de la pesca d'arrossegament. Per tant, aquí ens continuarem treballant.
Abans d'acomiadar-lo, deixi'm tornar un altre cop a la cogestió del POP. Sí. Anem a la confraria de Vilanova. Vinga, Ivan Fernández, què tal? Molt bona tarda.
Per conèixer més detalls sobre la constitució del comitè de cogestió del POP Roquer, parlem amb la confraria de pescadors de Vilanova, que, com bé comentaves, ahir va acollir aquesta sessió. Per això saludem el patró major de la confraria, en Jaume Carnicer.
Jaume, molt bona tarda.
Bona tarda.
Mira, aquí estem amb el senyor Tudela parlant de... Bé, hem començat parlant de precisament d'això, no?, de la constitució del comitè de cogestió. Ara treballar, no?, i suposo que amb molta il·lusió, no, Jaume?
Pues sí, la veritat és que... Pues... Ha sigut un projecte que fa molt de temps. Si et sembla, recuperaré una intervenció d'un pescador vilanoví que ahir ens va tocar a tots una miqueta la fibra quan la va fer. Si el senyor director Sergi ens està escoltant...
Sí,
i tant, t'escolto, Jaume, salutacions.
Que va ser per mi va ser la part més bonica de tota la constitució del ple, i és que un dels pescadors de Vilanova, que en aquell moment estava allà, la seva manera d'arrencar va ser que en aquells moments se sentia emocionat, tot i que estava arribant al final de la seva carrera professional, se sentia emocionat d'haver aconseguit, almenys, formar part del principi de lo que creu que pot ser, pues, una salvació per tot el seu ofici. Em quedo amb aquestes paraules perquè va ser... És molt difícil que jo intenti traspassar l'emoció del moment, però crec que tot ens va tocar una miqueta la fibra, com vam sentir parlant amb l'Eduard ahir. Si no, bueno, el Sergi en pot ser partícip, crec que ell corroborarà perfectament les paraules, no ho sé. Sergi, què en penses?
Sí, no sé si se'm sent.
Sí, endavant. Sí,
perfecte, és que no sabia si també estava.
Sí, esteu tots a l'aire.
Perfecte, fantàstic. Doncs òbviament, valido, és un moment molt emocionant, i de fet jo crec que és un dels moments en tots aquests processos que estem obrint de comitès de cogestió que estem vivint, i per mi és un dels moments emocionants, no? A més, un pescador, doncs, que d'una dilatada carrera precisament en aquesta pesquera, que una mica ell veia, doncs, que se s'havien sentit sempre com els abandonats, com els que no són importants, perquè són artesanals i de pop, i de cop i volta es veuen en el centre, doncs, un projecte amb tots els ets i uts, on hi ha totes les administracions, on hi ha aquí actors fins i tot internacionals i li volem donar la volta, i sobretot en mans seves, en mans del sector, aquesta codecisió sobre què farem amb la gestió de la pesquera, no? I l'important també, que no ho ha dit el Jaume, és que aquest pescador precisament va ser triat, doncs, el nou president del comitè de cogestió, per tant tots estem molt orgullosos de tenir aquest president.
Jaume, deixa'm fer-te una pregunta. D'on partim? És a dir, vosaltres que esteu sortint en mar cada dia i que esteu a la subhasta, i per tant que ho veieu. Quina és la situació a dia d'avui d'aquesta pesquera? I ho dic perquè d'aquí uns mesos, o d'aquí un any, o quan hagi passat un període de temps acceptable, et faré la mateixa pregunta, no? Però en quina situació es troba que el POP ara mateix?
Bueno, jo crec que
tot el sector, no només amb la pesca del pop, sobretot el pop, però tot el sector de la pesca artesanal, crec que si no ha tocat fons, està al límit de tocar fons. Durant aquests últims anys s'han anat veient que cada vegada pues, tota la seva pesqueria s'ha vist molt tancada. Cada vegada es troben la pressió que tenen ells per sortir cada dia i mirar de guanyar-se la vida. Si no ha arribat al límit, pràcticament els hi queda res. Estan sota mínims, llavors. A vegades fan les coses per obligació, a vegades fan les coses amb ganes. Això feia molt de temps que hi havia ganes de tirar-ho endavant. Si és un temps que estan no quasi obligat, però que està clar que si et quedes quiet no s'arreglarà sol, doncs penso que abans que es perdin més barques, abans que es perdin més ofici o més pescadors, s'havia de mirar de tirar alguna cosa endavant. En aquest moment, doncs, bueno, estem molt il·lusionats, no?, de que es comenci això, la setmana que ve ja comencen a treballar, vull dir que no és una cosa que s'ha constituït el ple i ara esperarem, no, la setmana que ve ja, en principi ja hi ha reunió, ja comencen, i tot això pues, és positiu, és mirar de buscar solucions abans de que hi hagi un debacle final, per nosaltres és el més positiu, que la gent es vegi que es treballa, que hi ha esforços darrere dels pescadors, i que entre tots, que això és un pla de cogestió, aquí som diversos els interventors, entre tots mirar que això surti endavant i que d'aquí uns anys puguem seguir parlant de la pesca del pop roquer com una cosa del més normal i no com una cosa que s'ha extingit, bàsicament. Això és amb el que m'agafo jo.
Senyor Tudela, no l'entretinc més, sé que té molta feina. En tot cas, em quedo, de tot el que ha dit, hi ha una cosa que m'ha agradat molt, em quedo amb una frase, i és que hem de treballar perquè no desaparegui ni una barca més del sector pesquer català. Exactament. Jo crec que, pel que percebo, aquesta és la voluntat i sobretot el somni dels que ara estan des de les cofradies i des del sector del mar, no? I crec que això és molt important.
Correcte, sí, sí. Jo crec que estem totalment d'acord amb singularitzar aquesta idea. Sí.
Doncs estem en contacte. Moltíssimes gràcies, director. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra atenció.
Fins després. A reveure. Jaume, escolta'm, per tant, el POP, bàsicament, cofradia a Vilanova, però són diferents ports, eh? És a dir, vosaltres des d'aquí, diguéssim, si sou Sitges també, sou diferents zones portuàries,
sí.
Eh?
Sis cofradies.
Exacte.
Són sis cofradies, el que és més o menys la costa central, abarca des de Sitges, perquè ens entenguem, fins a Cambrils, les que formen part en aquest àmbit territorial, no? Sitges, Vilanova, Calafell, Torredembarra, Tarragona, Cambrils. Són les sis cofradies a les quals es treballarà aquest projecte del pla de cogestió del POP. I, bueno, crec que, bueno, ahir el director, no sé si us ha avançat alguna cosa, però que això no s'acaba aquí, Terres de l'Ebre començaran també d'aquí a poc, vull dir que hi ha diverses coses més, no? Però, bueno, nosaltres que siguem les sis cofradies d'aquí, que es comenci per nosaltres, és igual que siguin uns que els altres, eh? El que es vol és que es treballi i que es comencin a fer aquests plans, que no quedem parats.
No, a veure, i s'està fent de manera... Fixeu-vos, des que hem començat aquest espai, ho vam fer el mes de setembre, ja teníem en marxa el comitè de cogestió del Sonso, aquest fa anys que funciona, va ser el primer, però fixeu-vos, del setembre ençà hem pogut parlar del comitè de cogestió de la Sèpia a la zona de l'Empordà, vam parlar del comitè de cogestió del Cranc Blau a les Terres de l'Ebre, ara tenim el comitè de cogestió del Pop Roquer a la zona del Garraf... Per tant, és molt probable que es vagin posant en marxa altres comitès de cogestió, però poso l'accent en el fet de que s'estan fent cada un en una zona diferent, no? Una mica repartint joc entre tot el sector pesquer del territori.
Sí, bueno, és buscar, depenent de la part geogràfica de la costa catalana, quins són els impactes més importants que hi ha hagut en cada un dels llocs. El cranc blau que està passant a les Terres de l'Ebre és perquè ja ha tingut una repercussió altíssima. Aquí en veiem algun, però no és una cosa com el que els ha passat amb ells allà baix. Llavors, pues, quan tens un problema amb una banda, ràpidament mires d'actuar allà. No tindria sentit abans fer aquest pla ara mateix aquí, quan les captures són crancs al dia. I allà sembla que estan amb més de 400 quilos diaris, més o menys, o 300. Vull dir, les quantitats són... Depenent de cada zona geogràfica, és important que es comencin a actuar a les zones que tenen relevància. Aquí, amb el POP, ja feia temps que anàvem darrere d'iniciar algun projecte, de fer alguna cosa, se'ns planteja l'opció, ràpidament demanem que siguem nosaltres pels que s'actuï, ja que altres zones geogràfiques, com bé has dit, no? A les Terres de Girona, de la zona del Golf de Roses, es treballa ja amb la Sípia, perquè ja hi ha més interès d'actuar directament amb la Sípia. Aquí ens interessa més que actuem ara
ràpidament sobre el pop i es distribuïm una miqueta la feina a cada banda. És lògicament això, que es treballi, que no ens deixem petit port oblidat en tota Catalunya, que es treballi de forma general.
Jaume, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Molta sort. Estarem en contacte i en tornem a parlar, d'aquest comitè de cogestió. Bona feina.
Cap problema.
Cuida't molt.
Cap problema, ja ho sabeu. Sempre que podem estem a la disposició d'informar a tota la gent que ens escolta i res, aquí estic. Per qualsevol cosa ja ho sabeu.
Igualment. Gràcies, Patró Major. Fins després.
Vinga, cuida't. Parlem, gràcies.
A reveure. Sí. Patró Major de la Cofreria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. Però en l'apartat d'actualitat, i sortint del món marítim, del món mariner, que és el que ens ocupa, avui l'actualitat passa, sens dubte, per Girona.
El destacat de la jornada.
La convulsa jornada d'ahir té, evidentment, retronada i repicatronada al llarg del dia d'avui i jo penso que al llarg de les properes setmanes. En tot cas, resumim i informem de les novetats. Cristina Cantal.
Doncs sí, la Universitat de Girona va ser un dels escenaris on els agents de paisà esperaven estudiants per detenir-los i com a resposta ja al vespre unes 4.000 persones es van concentrar davant de l'UDG en suport de tots els detinguts i una trentena de persones han passat la nit a la Facultat d'Educació i Psicologia de Girona per protegir un estudiant que també havia de ser detinguda. El rector de la universitat, Quim Salvi, ha fet declaracions aquest migdia i ha mostrat el seu suport als estudiants dient que la universitat és un refugi de les idees i afirmant que es podran quedar les nits que faci falta.
Totes les situacions que dins d'una situació de normalitat, de pau, de democràcia, de civisme i de respecte pel bé públic, la universitat autoritzarà que aquests estudiants es quedin les nits que siguin convenient.
Salvi també ha afirmat que no han rebut cap comunicat al respecte de les detencions.
Com a institució no han rebut en aquest moment cap comunicat oficial de cap tipus i en tot cas si aquest comunicat succeís, si això en les properes hores es donés, doncs aleshores haurien d'estudiar-ho i haurien de veure si s'ajusta o no s'ajusta a lo que entenem que hem de fer com a institució, òbviament.
Com a resposta del que ha passat, els estudiants de la Universitat de Girona han engegat el moviment Caputxinada UDG. Ahir el Sindicat d'Estudiants de Països Catalans va fer una crida a fer una tancada indefinida a la UDG i aquest matí han fet una assemblea per decidir com proseguir. En parlem amb la Cirera, que és membre del moviment Caputxinada UDG.
Cirera, molt bona tarda.
Bona tarda.
I què heu decidit en aquesta assemblea? Com seguireu, si és que heu decidit seguir?
Bé, de moment la tancada és indefinida i el que fa decidir aquest matí a l'assemblea ha sigut bàsicament coses de logística, és a dir, han creat comissions per fer activitats perquè la universitat no sigui simplement anar i quedar-se a dormir, sinó que s'hi puguin fer activitats durant el dia, des de les xerrades, formacions o activitats més de lleure. I aleshores també s'han fet comissions de logística per mirar els temes de menjar i aquestes coses i bàsicament estem a mi per l'anitzant-me.
El tancament és per protecció d'una de les vostres companyes, però sí que ahir ja en van detenir algunes.
Sí, ahir hi va haver un total de 16 detingudes i bé, no som només aquí per la nostra companya, sinó que no tenim cap garantia que les detencions parin. Creiem que moltes de les persones que estan aquí ara mateix no són possibles objectius i per tant, per seguretat de totes, ens quedem aquí. La universitat l'estem fent servir com a refugi.
Esteu preparats, diguéssim, que la infraestructura permet estar-vos aquí dies? Cirera? Cirera? Vaja, sembla que ens hem quedat sense bateria, sense cobertura. Sí, podem tornar a trucar, David, ara si posa una altra vegada, si podem recuperar aquesta comú. Cristina, són encara la mateixa trentena que aquest matí, eh? És a dir, ni s'ha incrementat ni s'ha reduït el nombre d'alumnes.
Sí, era entre 25 i 30 alumnes, que són els que segueixen tancats a la Facultat de Psicologia i Educació, que està situada al barri vell de Girona. I bé, com dèiem, s'han reunit aquest matí i pel que ja ens ha pogut comunicar doncs, la Cirera, sí que la tancada segueix de manera indefinida.
Doncs aviam si... Sembla que tenim problemes de cobertura o de bateria, una de les dues coses, perquè a hores d'ara estem recuperant la trucada i sembla que no ens és possible. Igual, bueno, avui és un dia en què segur molts mitjans s'han posat en contacte amb ells, més les famílies, més la resta de companys. Vés a saber en quines circumstàncies es va començar aquesta tancada, amb quina voluntat, i malauradament la realitat és que sembla que haurà de durar probablement més del que en un principi es preveia i segur que més del que molts haguessin volgut. De moment no hi ha més novetats. Que sapiguem a hores d'ara, Cristina, no hi ha hagut més detencions. Diguéssim que la Policia Nacional ha parat les detencions, les identificacions i les notificacions, no? Que és una mica l'excusa que posaven a l'hora de fer aquest tipus d'actuacions, o no? Les notificàvamos, no? Les notificàvamos deteniendo, no?
Mm-hmm. Sí, i també, doncs, com ha dit, per exemple, a nivell d'institució, doncs, com escoltàvem en Quim Salvi, doncs, tampoc han tingut cap mena de comunicat. Que jo sàpiga, de moment no hi han hagut més detencions, sí que segueixen, doncs, amb aquesta tancada, i ahir va haver-hi, doncs, un gran seguiment, com hem pogut veure, doncs, a les imatges de la crida que es va fer ahir, doncs, per donar suport a tots els detinguts en aquesta zona de la universitat.
I aquí hi ha una altra qüestió que al llarg del dia d'avui no s'ha produït, més enllà de la reunió que hagin pogut mantenir al llarg del matí tant Pere Aragonès com el Sertadi amb Carmen Calvo, més enllà del que hagin pogut transmetre aquests dos representants de la Generalitat a la ministra espanyola, la delegada del govern, Teresa Cunillera, tampoc no l'hem pogut escoltar pas massa. També hauria estat interessant sentir una miqueta, doncs, algun tipus de declaració per part, repeteixo, de la delegada del govern, que al cap i a la fi és l'encarregada d'explicar les actuacions i de representar el govern espanyol al nostre territori. En tot cas, al llarg dels propers dies, si tenim oportunitat, seguirem intentant contactar amb aquests estudiants, amb aquest grup d'estudiants que han decidit fer indefinida la seva estada a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Girona, entre al voltant d'una trentena, entre 25 i 30 són els que allà dintre hi són. Contràriament al que s'havia dit inicialment, no estan per protegir la seva companya, sinó estan, o no només estan per protegir la seva companya, sinó que estan també perquè no tenen garanties de que la onada de detencions i identificacions s'hagi aturat. Nosaltres seguirem aquesta qüestió. Gràcies, Cristina, que vagi bé. Fins després.
Gràcies, fins després.
A reveure, molt bona tarda. Doncs aquesta és la notícia amb la qual ahir encetàvem el programa, que ens va estar sacsejant durant tota la tarda i que hem volgut seguir tractant al llarg del programa d'avui. És evident que això no s'atura aquí, no s'acaba aquí, i que aquesta promet ser una informació que caldrà anar seguint al llarg de les propers dies, malauradament, perquè en un país, penso, normal i democràtic, moltes d'aquestes coses no les hauríem d'explicar. No perquè no s'hagués d'explicar, sinó perquè no es produeixin. Arribem a les 5 en punt de la tarda, expliquem l'actualitat i després tornem amb moltes més coses.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ja ha passat tot un any sencer des d'aquella nit de bogeria. Ai, quants cops la recordaré, per tornar-hi tot ho canviaria. No podia esperar-te més, la impaciència per dins em menjava. Vaig agafar el cotxe corrents i et vaig anar a buscar a la teva plaça. Vaig agafar el cotxe corrents i et vaig anar a buscar. Preguntava des del terrat quan sortia a fumar cada vespre si en un any tu hauries canviat o series la mateixa de sempre, si em deixaries jugar a pensar que acabaria la nit abraçant-te per després desaparèixer i trobar-te més tard als braços d'un altre, per després desaparèixer i trobar-te més tard als braços d'un altre.
pobles i ciutats he fet vida a la carretera. M'he amagat tota la tardor, he hivernat fins la primavera. Penso en tu i se me'n van els peus i en lloc de turmells tinc dues molles. Jo no sé tu com ho veus, però no pots fallar, ve tota la colla. Jo no sé tu com ho veus, però no pots fallar, ve tota la colla. Festa major, ens trobarem a...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.